Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia i iniciem aquesta Hora del Vermut, aquesta tertúlia a la sintonia de Ràdio Falset aquest dissabte, altra vegada amb temperatures realment molt, molt baixes per l'hora que tenim. Aquí, a l'Hora del Vermut, avui us plantegem, com us anunciàvem la setmana passada, un petit recorregut històric. Anem al Falset de fa 17 anys, o almenys a l'inici de la tertúlia, al Falset de fa 17 anys. Un moment en què sorgia una iniciativa política, suposo que Jaume Domènech em dirà que primer va ser social, com ja va fer fa un parell de setmanes als informatius de Ràdio Falset, però al final els independents per Falset es van consolidar com una proposta política, van guanyar les eleccions del 1995, les de 1999 i les del 2003. El 2007 també, però per circumstàncies, per pactes polítics, senyor Jaume Domènech no va ser alcalde. Volem mirar endarrere, volem mirar aquests 17 anys, perquè per situar-nos una mica, el camp de futbol fa 17 anys no estava a la Fontvella, estava a l'entrada del poble, i l'artesana era poc més que un record a part d'un edifici abandonat. Fa 17 anys, com deia, es van formar, estem parlant del 1995, es van formar els independents per Falset. Per repassar com van néixer, per què van néixer, l'evolució i l'entrada a l'Ajuntament, avui aquí a l'Hora del Vermut tenim el César López, actual president del Consell Comarcal i també independent per Falset. Bon dia.
Bon dia.
Jaume Domènech. Bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Rull, bon dia.
Bon dia.
I a Fede Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
Ha plogut una mica des del 1995 i han passat moltes coses a la història de Falset i també a la d'independents per Falset, però a mi m'agradaria que em comentés una mica aquests orígens. El 1995, què els porta a tirar endavant una agrupació política i presentar-se en unes eleccions per entrar al consistori? No se'm quedin callats.
Sí, home, avui és un dia de records, no? Vull dir, en certa manera, mos remuntem al 1995, però de fet, diguem-ne, el 1995 va ser quan el dia 27 de maig hi va haver les eleccions. Va ser el final d'una etapa que ben bé no va començar, tampoc diria jo que va començar el gener del 95, potser va començar abans, no? Bastant abans, amb una sèrie de factors i amb una sèrie de persones que avui no són aquí totes, no? Vull dir, hi havia uns antecedents que ja venien marcats amb l'anterior legislatura, abans del 95, amb gent que era, doncs, que estaven a dintre el consistori, que en aquest cas era el Miquel Bové, era el Jordi Castelló, i una sèrie de vinculacions que també havien portat una sèrie de fets que s'havien produït al Consell Comarcal, amb l'alcalde de Marçà, que llavors era el Manel Viral, més amb un tema de l'informe Miral, més de tota una sèrie de situacions i circumstàncies, i que tot això va confluir en que tots ells tenien una sèrie de vinculacions de relació tant polítiques com de contacte personal i això va anar portant a tota una sèrie de fets que diríem va crear aquesta xispa, aquesta flama que amb ells els va portar a intentar tirar endavant de que hi hagués una situació de canvi, sobretot per aquesta dualitat que es portaven durant des de del primer Ajuntament Democràtic
des del 79,
sí, que havia estat fins a les eleccions del 95, que sempre havia hagut una alternança amb l'alcaldia, no? Entre, diguem-ne, en aquest cas entre els partits de Partit Socialista i Partit Convergent.
La figura de Ramon Aleu.
Bueno, amb els alcaldes Ramon Aleu i amb el Josep Maria Bulli. No? A partir d'aquí, bueno, hi havia una certa... Aquest va ser un fet. Després també hi ha hagut el fet, i va haver el fet de la gent, no? Que era el més important, que jo crec que és el fet més important. La voluntat de la gent. No? La gent tenia... I t'ho dic, això sí que a partir d'aquí ho vaig viure jo, diríem, a partir del novembre del 94, quan hi ha tota una sèrie de moviments, no? Aquí se movien una sèrie de factors i una sèrie de gent, entre ells també el propi Convergència, gent de dintre del propi partit, en aquest cas, perquè és el que conec més, dintre del propi partit de Convergència, i una sèrie de gent amb inquietuds ciutadanes dintre del municipi, no? I una sèrie de tota aquesta sèrie de factors va portar que hi hagués una primera reunió, recordo al mes al voltants del mes de novembre, una reunió amb la que m'inviten a mi anar ahí, no? I dient-me doncs que volen, bueno, que volen a veure si es pot aconseguir de que hi hagi, bueno, que ens presentem a unes eleccions i tant, per encarcelar una llista. Sí, en aquells moments ja es parlava una llista independent al marge dels partits, perquè havia hagut una sèrie d'accions prèvies amb els partits que a veure, no és un tema que vagi vinculat amb els independents, però bueno, que també venia de retruc, no? Que jo també m'hi vaig sentir involucrat en un tema de convergència, en unes eleccions que s'havien fet prèvies dintre del propi partit, i que llavors s'havia donat pel que el cap de llista fos Unió, no? Tot això, doncs, bueno, va precipitar de que semblava que tot volgués continuar una mica igual, i en definitiva, doncs, bueno, aquest moviment va continuar apretant perquè doncs se fes una llista independent. A mi em van invitar a aquesta reunió al mes de, a principis de novembre, i amb aquesta reunió, bueno, jo vaig sortir una mica fred, no? En el sentit de que sí, bueno, era per mi una novetat totalment, tot el món polític i tot això d'aquestes relacions de temes ciutadans i tal, per mi era una cosa nova, no? Jo sempre m'havia dedicat a la meva feina i sempre havia estat, bueno, vinculat de retruc, però no directament, eh? No directament. No havia tingut mai, no havia estat mai diguem al front, no, de les coses, i portant intentant en aquest cas espenya. Jo m'havia estat sempre més aviat amb un segon
pla. En aquesta reunió se li va demanar que encapçalés aquest moviment?
Bueno, me van dir que si volia jo formar part d'una llista independent en què, doncs, bueno, confiaven de que jo també hi pogués anar al davant i tal. Bueno, jo tot això, com t'ho diuen així en fred, i molt, és com si et caigués gerro d'aigua freda, no? En aquells moments vaig quedar una mica així paralitzat i, bueno, diguem-ho, en aquells moments quina va ser la meva sortida, t'ho dic així una mica, com ho vaig sentir en aquells moments, me vaig sentir una mica atrapat, no? Vaig dir, quina és la meva sortida? La meva sortida és dir, no representeu vosaltres la societat de Falset, perquè aquí només ve que sigueu, sou 7 o 8 o 10 persones, no? Bueno, realment era així també, eh? Realment era una cosa, un moviment d'una sèrie de gent, però eren 7 o 8 o 10 persones que em feien a mi aquesta proposta. Per tant, jo no veia aquí que hi hagués una representació massiva de la societat amb un ventall ampli de la societat del nostre poble, no? I aquí es va produir una segona reunió, que aquí va ser present Ràdio Falset també, a la discoteca de, bueno, el que encara llavors era la sala que ni era la discoteca de l'Hostal Esport, i amb aquella reunió ja es va vindre, no t'ho sé dir exactament, però jo diria que al voltant fe de tu 200 persones, no? Una cosa així, entre 100, sí. Poses entre 150 i 200 persones, allò estava ple realment, i a mi me van invitar i me van fer sentar davant, me vaig sentir una miqueta, bueno, lo típic que et passa en una situació que encara no domines, no? I que no coneixes. I en aquells moments, el que més em va sobtar d'aquella reunió, quan vaig començar a veure la gent, perquè tot era gent del poble, tot era, les coneixia tots, la diversitat de gent que hi havia. No era una cosa sectària d'un grup, d'un partit, sinó que estava molt repartit. I no només a nivell polític, sinó a nivell cultural i a nivell social, no? Hi havia gent de tots, i això em va agradar, no? I aquí vaig veure que hi havia, bueno, s'havia invertit una mica la tendència de lo que jo havia dit a la reunió. Vosaltres no representeu. Vaig veure que allí hi havia una certa representació. Evidentment que faltava molta més gent, perquè 200 persones en una població de 2.000 no és, però bueno, ja és un 10%, no? Vull dir, ja significa algo, sobretot no en quant a unes persones, sinó amb la diversitat de conceptes i de persones que hi havia allí, no?
Fede, Josep, vosaltres com va veure aquella segona reunió que sembla que, o sentint el Jaume, sembla que va ser ja el començament, el pas previ a posar en marxa la maquinària dels independents?
Sí, perquè en realitat una cosa així certa, es va aconseguir juntar molta gent. Hi havia gent de tota mena, perquè fins i tot hi havia gent que formava part d'altres partits, d'algun partit, i venien. No perquè estessin d'acord o en desacord, però te dona a entendre que això hi havia interès, no?, per veure què estava passant, i hi havia inquietud per moure les coses, no? La gent estava, penso que estava buscant un canvi, estava buscant què podem fer per canviar les coses, per tirar endavant. Hi havia com una mica de desencís, no? El desencant, hi havia una mica de depressió al poble, per entendre d'alguna manera, no? Volem canviar, la gent demanava algun canvi, no? I això va provocar que vingués gent, no? A veure què passava. Això no vol dir que tothom volgués vindre amb una llista d'això, però la gent ja tenia molt interès, no? I això va fer el que va juntar molta gent.
Josep?
Sí, bueno, realment, en aquells temps estava, era membre de la cooperativa, de la Junta de la Cooperativa, i no sé si va ser el Jordi Castelló o no sé, no recordo, em va dir, no, hi ha una reunió baixa, i vaig anar, com el Jaume, no sabia, vull dir, tema d'ajuntaments i això, totalment alia en el meu moment, aquell moment no entenia de tot això. Però el que sí vaig veure és que quan vaig estar allà a la sala que està tota plena de gent, i vaig veure que tothom volia el mateix. La gent, tots els que estàvem allí, ens vam, no sé, va ser una unió total de la idea de que algo tenia que canviar. I bueno, jo crec que d'allí va sortir les ganes de canviar, no? I va començar a sortir gent amb idees i com podem participar, i bueno, jo a partir d'aquell moment, pues, no sé qui m'ho va dir, diu, tu voldries participar? Pues, no sé, vaig dir, pues, endavant, perquè vaig veure que hi havia ganes de canviar, ganes de fer coses, vull dir, estàvem acostumats a una apatia total, vull dir, no es feia res, era tot molt tranquil, vam passant els dies fent quatre coses, i la gent necessitava una mica revolució. Jo el tema de la cooperativa ho visc que, perquè el tema econòmic, estaves buscant recerca de gent que vingués, i ves que no, per part de l'Ajuntament, bueno, era la cooperativa, però no hi havia un recolzament. I vam dir, escolta, si això no ho engeguem entre tots aquí, ens anirem morint a poc i al final no quedarem res, no? Uh-huh. I va ser, jo penso que aquell moment va ser el dia per mi més clau de tot això, no? Ahir tothom parlàvem del mateix, tothom parlàvem el mateix idioma, tinguent idees diferents, però tots parlàvem el mateix idioma, volíem algo per Falset, algo que Falset tornés, que sortís del que era, no? I jo penso que la història ho dirà, no? Si us va aconseguir o no.
Abans de continuar amb la història dels independents per Falset, ara ja ens tocaria entrar en les eleccions i el fet d'entrar l'equip de govern de l'Ajuntament. Recordo que estem a l'hora del vermut, això és la tertúlia i tenim dos telèfons, per tant, els oients que ens estigueu escoltant podeu també participar aportant temes, qüestions o fins i tot si també recordeu com vau viure aquells moments, sense tindre el protagonisme de les persones que tenim aquí al davant, però com a falsetans, em refereixo especialment als habitants de la capital del Priorat, com vam viure aquells moments de previs, estem parlant de finals del 94, maig de 1995, i a partir d'aquí. Són el 977-83-0044 i el 977-83-1135. 977-83-0044 i el 977-83-1135. Estàvem en una reunió a l'antiga discoteca de l'Esport, hi ha un moviment, hi ha acord, hi ha voluntat de canvi, es presenten a les eleccions i guanyen. Els independents per Falset arriba a l'Ajuntament de Falset. Què passa? Què es troben?
El que vam dir, molta feina, moltes ganes de fer-la evidentment, també hi havia unes situacions de canvi que també havíem... A veure, nosaltres el que sí vam fer és complir el que dèiem als nostres programes electorals. Vam fer el primer programa electoral, va ser un programa que sempre ho vam dir, que era una cosa que no es feia en una legislatura, sinó que es feia en diverses. I és el que hem fet. Si agafes el programa electoral del 1995, bàsicament, quasi tot el que allí dèiem s'ha fet amb aquests... Bueno, s'ha fet. Bàsicament, el més important s'ha fet amb aquests 12 anys. Sempre, evidentment, s'afegeixen coses, perquè surten coses, o algunes no es fan, perquè, doncs, bueno, potser no tenien la prioritat que tenien altres. Però a lo que el 95, que aquell programa electoral el van fer fent participar molta gent, a molta gent del poble. No? Es van fer enquestes amb les associacions, es van fer enquestes amb botiguers, es van fer enquestes amb altres sectors econòmics, i tots anaven dient, i de tot allò vam anar extraient les conclusions i de l'anàlisi que vam fer d'aquestes enquestes, i d'allí hi havia una voluntat col·lectiva molt generalitzada que una de les coses més importants a solucionar era el castell. Aquesta era una de les coses, perquè teníem el castell que teníem de la manera que estava, que n'hi deien la gàbia de conills, el portaavions, una sèrie, però era, i tot això va sortir de la voluntat i de les enquestes que es van fer la gent, i això va ser un treball previ que es va fer abans de les eleccions, que va ser durant la campanya electoral i bueno, tota aquesta fase prèvia de, bueno, mentre ens vam, per tant, a partir de que el 95 entrem a l'Ajuntament, que el mes de juny del 95 entrem a l'Ajuntament, ens posem des del primer dia a dir a treballar tots, vull dir, tots. En aquests moments vam fer un trencament. El 95 fem un trencament, que és a nivell polític. A nivell polític fem un trencament. Nosaltres assolim l'alcaldia, també no va ser per majoria, sinó que va ser per majoria simple, però amb l'abstenció del representant d'Unió, de l'Antoni Plovinet, nosaltres assolim l'alcaldia, i en aquells moments érem 5 regidors i decidim tirar endavant l'Ajuntament amb els 5 regidors. Per tant, nosaltres ens fem com a equip de govern i no donem carteres als altres partits. Una cosa que no havia passat mai aquí a Falset des del primer Ajuntament Democràtic, que això no havia passat. Això va ser un trencament, va ser dur també per part nostra, perquè vam tindre que mantindre la nostra voluntat i sobretot amb la nostra mentalitat de la manera que vam accedir l'Ajuntament, i també va ser un trencament amb la manera de fer les coses, no? Però bueno, era també plenament democràtic el que van fer, vull dir, però va costar també acceptar-ho pels altres grups, però bueno, nosaltres vam entendre que teníem que d'allò. A partir de potser de la primera legislatura, que va ser quan ho vam tirar endavant, a partir de les altres legislatures potser ja va haver una altra mena d'acord amb els grups, no? Però això va ser una mica l'evolució.
Recordo que la primera legislatura, a part dels regidors que hi havia gent, que no, com jo per exemple no vaig entrar de regidor, no? I el Fede tampoc. I nosaltres estàvem treballant igualment. Vull dir, ens reuníem cada setmana a l'Ajuntament, en una sala que ja estava habilitada, amb més gent del poble, i bueno, i vam posar en marxa, doncs, no sé, per exemple, l'autobús del mercat. Vam fer una sèrie de coses ajudant els regidors. Vull dir, perquè
hi havia, servei.
Teleservei també va sortir d'aquí, vull dir, treballàvem conjuntament, no estant dintre l'Ajuntament, però vull dir, hi havia més gent, vull dir, érem una pinya de gent, hi havia també la comissió de festes que va muntar una sèrie de gent, vull dir, hi havia molta gent treballant amb tot
la clau de tota aquesta història, en realitat,
surt la gent que ens ha apoyat, no?
I aviam, no és només l'entrar al govern o assolir l'alcaldia, sinó, aviam, el més important va ser el treball previ, a la campanya electoral i el treball previ per preparar tot això. O sigui, és un grup que neix del no-res i vol arribar a l'alcaldia, evidentment.
I arriba.
És molt difícil, sí, però és molt difícil que del no-res aconsegueixis més de 2 regidors o 3, Falset, no? Llavors, la clau de tot això va ser la preparació de tot això. La preparació aquesta va exigir la participació de molta gent, que ja des del principi uns deien, jo no vull anar a la llista però vull col·laborar, jo ajudaré, jo només sé fer això, faré, vale? Molta gent. El treball de posar en comú totes les idees, a partir d'entrevistes amb gent, d'enquestes, de parlar amb les associacions, de parlar amb les entitats, de posar en comú tot això, plasmau amb un diari que tenia 28 pàgines, i plasmau amb tota la filosofia que a partir de llavors s'ha seguit. Vull dir, allí es va crear, vull dir, oh, però quina ideologia teniu? Tota la filosofia del grup se va plasmar en aquell moment, i a partir d'allí se va posar en marxa a la primera legislatura. Però vull dir que hi havia un treball premi que va ser molt important, perquè sense això era molt difícil fer cap cosa, no? A partir d'aquí, la primera legislatura, clar, la clau també va ser que hi hagués molta gent al detrás, que fes moltes coses. Evidentment, la comissió de festes implicava la participació de moltíssima gent, de voluntaris, de gent que ajudava, etc, etc, no? I sense això era molt difícil aconseguir tirar endavant un ajuntament on només hi havia l'equip de govern i, diguem, l'oposició estava a l'oposició i no participava, no? Sense això hauria sigut molt difícil, però no impossible.
El, 90, el 99, però, en les següents eleccions, hi ha un augment bastant espectacular en el número de vots dels independents aquí, diguéssim, que ja es consolida aquesta proposta que havien dit que es planejava, que presentava un projecte que anava més enllà d'una legislatura. Arriba la segona legislatura, es consolida aquesta proposta i què toca fer?
Bueno, pensa que la primera legislatura, la del 95 al 99, va ser la de sentar tota una sèrie de les bases de, dels projectes, que no es van començar a materialitzar fins a la segona legislatura. Per una sèrie de factors, perquè evidentment quan arribes a l'Ajuntament el primer que fas és analitzar tots els projectes que tens que tirar endavant i no els materialitzes el primer mes, sinó que comences per estudiar pues, el factor econòmic, el factor projecte i tal, i per tant has de parlar amb molts interlocutors de la Generalitat, de la Diputació, de, del propi Ajuntament, i per tant doncs, a la segona legislatura és quan realment ja es comencen a materialitzar aquests projectes, no? I aquí, evidentment, però a mi, més que tots aquests projectes que evidentment n'hi ha hagut, vull dir, el més important era la sintonia que tenia l'Ajuntament, l'actual Ajuntament, l'Ajuntament que va néixer del 95, amb la voluntat de servei i sobretot de connexió amb la gent del poble. Per mi va ser un factor important i per aquí vam obrir la porta a tothom que vulgués col·laborar amb nosaltres, i això que deia el Josep, no? I aquí hi havia grups ciutadans que col·laboraven, que van tindre una mica de rosa a vegades a nivell polític, perquè clar, deien els polítics no ens deixeu entrar i deixeu entrar els altres. Evidentment no eren col·laboradors nostres, eren gent del poble que volia col·laborar i nosaltres els hi vam brindar la porta i els hi vam brindar les cadires i els van brindar les taules i alguna sala de l'Ajuntament. I van néixer propostes i amb aquests grups recordo que hi havia gent d'altres partits polítics. Aquest, mira, te'n dic un, avui ja parlem d'història, per tant ja no... El Javi Penyes, que era un membre d'Unió, estava col·laborant, estava en una comissió d'aquestes, i d'aquesta comissió va sortir l'autocar del mercat, me'n recordo, sí, sí, sí. No, que ja ho has dit. I, però bueno, va ser en general amb tot, com amb les festes, la quantitat de voluntaris, evidentment que va haver a feina el regidor, en aquest cas de l'Agustí Massip, no? Que va introduir un canvi amb el pregó de festes i amb les festes majors i tot, no? Vull dir que llavors també va col·laborar, però sobretot una quantitat de voluntaris que ell va aconseguir que anessin cap allí a ajudar i col·laborar. Vull dir, tot això va ser un dels canvis més importants que puc dir en aquests moments, que recordo que es va produir el 95, no? La participació, la gent, la voluntat, sobretot la gran il·lusió que havia dintre de la població. Això era un fet molt important, que això va néixer a la reunió del 90, a la reunió que va haver baix a la discoteca, que allí era sobretot aquesta voluntat de canvi i aquesta il·lusió que es va saber transmetre a tota la societat, i això era una empenta molt forta. I recordo la primera festa major que es va fer en sopar a baix a la piscina, un sopar que hi havia 900 persones allí sentades, no? Allí hi havia expectativa i sobretot molta il·lusió, no? I això ens és una força imparable, no? Sobretot que ens transmetia a nosaltres que estàvem al davant estirant, però era la gent que ens espenyia. Jo a vegades dic que no és nosaltres que, sinó la gent que t'espenyia, i la gent era aquesta transmissió que et feia la gent, no? Feia de corretge amb nosaltres i nosaltres, bueno, important. I es van començar a materialitzar aquests projectes a la segona legislatura.
Recordo que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, per tal de que també ens aporteu la vostra valoració d'aquests 17 anys. Ho fem en base als independents per Falset, però també pot ser un bon moment per fer balanç d'un canvi, d'un 17 anys que en Falset, podríem dir, ha canviat molt. Falset i fins i tot, podríem dir, el Priorat. A mi també m'agradaria que em comentés una mica el fet de el sorgiment dels independents per Falset, si creuen que té, si es pot fer, tirar alguna línia de similitud o situar també en el fet de l'explosió dels independents no només a Falset sinó a la resta de municipis del Priorat.
És que de fet va sortir d'aquí, o sigui, a la primera legislatura, a l'any 95, les llistes independents era Falset, mm-hmm, i era Marçà, perquè evidentment hi havia, bueno, s'havia destapat, el que acabat va ser el cas Priorat, la Manuel Miralles, per tant ell no podia tornar a fer una llista amb Convergència, anava independent. Falset també feia una llista independents, partir d'aquí ve el problema de que un grup independent en aquest sistema de partits que tenim és molt difícil que es pugui presentar en unes eleccions, necessita recollir firmes, necessita una sèrie de coses molt difícils. Per això al final vam trobar la sortida de la FIC, no? De la Federació Independents, que et facilita molt aquests tràmits, si no és impossible. Però des del primer dia, quan se va veure que es podia fer una llista Mercè Falset que hi ha dos pobles, se va pensar que es podia buscar gent en altres pobles que també es podrien incorporar. I recordo que l'any 95, doncs, bueno, s'anava rondant pels pobles buscant gent, bàsicament els que eren dissidents de grups com Convergència, sobretot, perquè en aquell moment tenien el soroll dins del partit, s'intentava buscar que fessin llistes, no? I de fet se'n va aconseguir, jo no ho recordo ara exactament, però sé que a Pradell se va fer una llista ja l'any 95. Sé que a Gratallops no és llista, són candidats d'això, però se'n va fer...
Llista oberta.
Sí, exacte, llistes obertes. En total potser se'n van fer 5 a l'any 95.
Sí, a Cornudella, que aquests van assolir regidor.
Sí, sí.
Aquesta com a FIC, era, com a Federació Independent.
Tots com a FIC, i sí. Per tant se va aconseguir a l'any 95 ja al Consell Comarcal se van aconseguir 3 regidors de la FIC.
Sí, sí. Que
eren el Miquel Bové, el Miquel Miralbes i el regidor de
Cornudella,
el Fernández.
Sí. Uh-huh.
Vale? Vull dir que ja era una opció des del primer moment. De fet, llavors se va arribar a aconseguir que el grup independent fos la segona força dins del Consell. El 99 ja va ser. El 99 va ser la segona força dins d'això, va passar per davant del PSC. Per tant, vull dir, la vocació comarcalista ja hi era des de principi, perquè en realitat diguem que aquest estat de desencís i tal que hi havia Falset estava tota la comarca. Tota la comarca, pensem que estem parlant abans de l'any 95 de la Kemlid, que ja era una cosa que es veia malament. Estem parlant dels terrenys de la Ixa, que hi havia la carretera que va a l'institut, que va pagar l'Ajuntament, que al final l'empresa no va fer cap, etc. Estem parlant de que s'estava fent la Cortena en aquell moment, l'any 95. Estem parlant de la Rambla del Tancat, que s'havia encara no estava acabada, s'havia fet, s'havia desfet, etc. O sigui, hi ha tota una sèrie de situacions que donen l'estat que t'he dit abans, l'estat de la gent de dir què està passant aquí, no? I per això pues, sorgeix, diguem, la necessitat de buscar una sortida diferent a la que havia fins aquell moment.
Hem parlat dels independents a nivell comarcal. Crec recordar que el César no és el primer independent que arriba a la presidència del Consell Comarcal. El seu dia l'Agustí Massip també ho va ser. Què va passar amb el senyor Massip, que va deixar la presidència?
Problemes que van haver dintre el grup, i potser va ser un tema particular meu i de l'Agustí. Val més que ho deixem així i ho entendrem tots.
Uh-huh. Seguim avançant, ja que el senyor Domènec vol deixar aquí aquesta qüestió. Arribem al 2003 i una altra vegada els independents continuen sent la força més votada, fins i tot puja una mica el percentatge de vots. Ja s'han tirat endavant molts projectes, per mencionar alguns podríem dir l'Artesana, podríem dir el Castell del Vi. Com ho veuen aquests projectes en perspectiva?
A veure, la Fira del Vi evidentment és un dels projectes que ha sigut un projecte estrella, per dir d'alguna manera, no? Perquè evidentment va costar molt d'arrencar, ningú hi creia, hi havia gent que deia que el futur no estava amb el vi, i per tant nosaltres vam seguir apostant pel vi i vam aconseguir consolidar una fira que va costar moltíssim, eh? I que ara és una fira que és internacional, però abans era
una
sabata en espardenya, eh?
Era la quartera.
Era una sabata en espardenya. Però no perquè fos la quartera, sinó perquè que vinguessin la gent del vi costava. O sigui, els havies d'anar a buscar, els hi havies de donar, els havies de portar la maneta aquí. Vull dir, no era allò que ara dius farem la fira i ja s'apunten, no? I ha canviat molt això. Per tant, la Fira del Vi en aquest sentit és molt important, perquè se va juntar, diguem, en aquell moment la pujada del món del vi, sobretot a la comarca, vale, amb les ganes de fer una fira al vi que vam treure, i per tant va sortir, al final va sortir bé. És una de les coses que creiem que continua funcionant molt bé, a part de, bueno, la biblioteca, etc.
Bueno, llavors també el tema del castell va costar molt, també. El tema del castell, hi ha moltes hores invertides en el castell, primer per aconseguir que es posés l'arxiu comarcal, concertar amb la Generalitat, el tema que fessin una excavació que no estava feta, aconseguir que algú la pagués, vull dir, és... no sé quants viatges vam fer a Madrid, no en recordo, alguna vegada parlàvem amb ell, que quan anàvem a Madrid sempre anàvem al ministeri que tocava i anaves amb la teva botelleta de castell de Falset, precisament, per donar-li a la secretària, no? Perquè lògicament el secretari de torn no l'acceptava, i sempre anaves a buscar, a demanar, escolta, nosaltres tenim això, i fins que no es va consensuar un projecte que ells volguessin, en aquest cas estem parlant de Madrid, volgués pagar, va costar molt. Jo penso que hi ha moltes hores també amb el castell castades, de tot l'equip, eh? Vull dir, de què podem fer, d'on podem treure els diners, què hi podem fer,
i moltes promeses, moltes promeses polítiques
a les administracions, entenem.
Sí, una de les reunions, recordo, a Madrid, que llavors havia el govern, el PP de l'època Aznar, que nosaltres hi vam anar mitjançant, vam invitar, aquí a Falset, recordo que vam invitar a tots els caps polítics de tots els partits en representació al Parlament de Catalunya, i lògicament, doncs, bueno, van vindre tots, i va vindre el PP, me'n recordo que va vindre el Fernández Díaz, sí, que estava...
que
era regidor a l'Ajuntament de Barcelona, que era, bueno, era el que era ell el portaveu, el representant del partit a... i li van prometre que ens faríem bé, bueno, prometre, a veure, diguem-ho d'una altra manera, eh? Li van dir que potser hi hauria la voluntat de fer-nos del PP si ens ajuda el castell. I això els hi va, encendre, sí. Que encara me'n recordo que el Miquel Bové encara l'estan perseguint ara, diguem-li que els havíem enganyat. Perquè, bueno, vam aconseguir que llavors el que era ministre de Foment, el Cascos és el que va firmar els 900.000 euros que llavors es van donar pel tema de, pel tema del castell, per la part nord, perquè la part sur ja s'havia pactat amb la Generalitat per posar-hi l'arxiu comarcal, no? I això, bueno, va ser, com deia el Josep, moltes reunions que es van fer a Madrid, però al final, bueno, vam anar a buscar totes les que podíem, i aquesta va ser una que es va comentar, de, bueno, perquè sabien que en cap d'unes eleccions es venien unes altres, i van dir, bueno, sí, mos ho podem plantejar. I, però bueno, l'important era que es firmés, i això, doncs, bueno, és pura anècdota, no?
Arribem al 2007, estem fent un repàs ràpid, però és que hi ha algunes qüestions que també m'agradaria fer-los-hi. Arribem al 2007, hi ha una baixada en el nombre de vots i hi ha un pacte polític que fa que Jaume Domènech no repeteixi com a alcalde de Falset. Com van viure aquell moment, després dels 12 anys d'haver iniciat el projecte, d'haver estat a l'Ajuntament?
Aquí ja hi havia el César, ja pot també intervindre el César.
I em toca, eh? I és hora.
Han fet història.
Fins ara heu parlat els vells.
Gràcies. La primera generació.
Els vells, que parlin els vells, i ara suposo que podré intervindre jo. Però bueno, comença tu.
No, comença.
No, a veure, jo vaig entrar l'any 2007, vaig entrar a l'Ajuntament, també amb moltes ganes. Jo era un dels que n'estava convençuts, encara que no ho deia així, de que es tornaria a guanyar per majoria. Exteriorment no ho exterioritzava, però sí que ho pensava. Per a mi va ser un xoc brutal el no poder entrar a l'Ajuntament, perquè, bueno, em va sàpiguer molt greu...
Entrar
a l'Ajuntament,
però no al govern.
Perquè, bueno, hi va haver un pacte que tampoc hi pensàvem, ningú hi pensava en aquest pacte, era un pacte, no diré contra natura, però sí que era un pacte una mica raro, una sociovergència en aquells moments, era molt difícil, però bueno, se va consolidar, va ser, i em va tocar anar a l'oposició. I vaig viure 4 anys a l'oposició, que és una de les coses més dures que he viscut jo, perquè clames, crides, fas, però et quedes amb això, no pots fer res, no, no tens res a dir ni res a fer, no se t'escolta, no se... Bueno, i això a mi em va frustrar bastant fins que van arribar les pròximes eleccions. Però ara que parlin ells del però, que pensen.
Però és bo també, eh? Perquè així te passa com als Cèsars romans, que quan arribaven d'una victòria i desfilaven a Roma i darrere hi havia un aguantant-los i la corona i que li deia ets humà, ets humà. Pues, bé, això també és bo que ens passés. Vull dir, a veure, la conclusió que entra avui és una conclusió de fets passats, per tant, hi ha un valor humà important. Evidentment que llavors és una frustració, és un xoc, una sèrie de coses. Però en el fons també és bo que passis per l'oposició, perquè també ha de prens a analitzar els errors que has fet quan ets a govern, no? Vull dir, segurament ara faria coses que quan vam estar a govern potser no havíem fet. Perquè...
Com ara?
Bueno, pues, potser tindre més en compte els grups de l'oposició, potser tindre anar a buscar consens d'altres coses, tota una sèrie de factors que quan ets a govern i has estat tres legislatures en què has estat governant i has tingut majories absolutes, amb tot i això que mai vam voler, mai vam entendre que volíem fer un govern de prepotència, vull dir, no vam usar mai la nostra, diguem, la majoria per ser arrolladors en aquest sentit, no? Vull dir, però bueno, hi ha fets que quan evidentment que hi va haver desgast. Nosaltres al cap de 12 anys hi ha desgast i aquest desgast es va produir a les eleccions del 2007, van baixar 200 vots, eh? També hi va haver, evidentment que també hi va haver una oposició que es va endurir amb els seus plantejaments envers en altres, per una sèrie de fets, però el més important jo penso que va ser aquest desgast que vam tindre i amb tota condició humana, que això també existeix i per tant no hem de és obvi que hi és, no? Vull dir, l'enveja és un factor important, i en un poble com el nostre més. Per tant, doncs, però tots aquests factors van portar el que van portar el 2007. Però a partir d'aquí, l'anàlisi que em fa, jo dic, tant és bo, ara, en aquests moments, perquè t'has tocat de peus a terra amb coses, que potser hi havia moments que potser anaves una mica per damunt, no? Vull dir, toques de peus a terra, analitzes les coses i dius, és bo.
Fede, Josep, com ho vol viure?
Home, a mi em va saber greu, lògicament, perquè havíem, justament la legislatura anterior, havíem acabat de deixar preparat per l'aprovació del POU, l'ordenació municipal, que va costar molt.
Però es, què va, penso... aprovar, Josep, però es va aprovar.
Val, però allí l'havíem tirat endavant nosaltres. Jo penso que potser això va ser una part del que hi hagués gent que se sentís una mica... dolguda, i que potser a part d'aquests vots potser van marxar per això, no? I que bueno, que portaves en aquest cas el meu era 8 anys treballant pel poble i llavors em vaig sentir com si tot el que havies fet no valia per res, no? Perquè el fet d'estar a l'oposició, perquè al final també vaig estar a l'oposició, és el que diu el César, és estar allí per no res, no? Vull dir, perquè tu pots dir el que vulguis, però el que té el govern fa el que vol, no? I no t'escolta, la veritat és aquesta, no t'escolta.
Fa el que vol amb els marges legals.
Exactament, igual com nosaltres havíem fet amb els marges legals. Sí. Però realment, però... tu els hi pots fer arguments, vam fer alguna que altra moció i bueno, es va quedar amb això, no? Un paper. No? I bueno, és molt, molt desagradable. Si has estat treballant, si has estat a govern i passes llavors a l'oposició, aquest canvi és molt gran. Si vens de fora, com venia el César, i no entres a l'Ajuntament, com... bueno, potser jo penso que és diferent, no?
Fede.
Bueno, sí, l'oposició és dura. De tota manera, l'oposició, jo crec que l'oposició es treballa molt més que el govern. Almenys jo crec que en altres treballes primera per aconseguir la informació, perquè tens més traves per aconseguir-la.
Fede,
per interpretar-la.
Perdona, Fede, això és el que jo deia abans, de si passes per l'oposició, ara tornessis al govern, potser aquestes... Que nosaltres no ho vam fer mai, tampoc, de negar informació a ningú. Però
no,
igual,
però...
Te'n dones compte
diferent,
que aquestes coses, doncs, és el que dius, no? Vull dir, no, has de procurar que no passin, no? Que no passin, perquè...
Però és diferent, clar.
Però, bueno, jo amb això discrepo. Jo penso que on se treballa, on vam treballar,
sí,
va ser a l'Ajuntament.
Pensa que a l'oposició vam treballar, perquè durant aquests 4 anys d'oposició vam posar mocions, vam enviar coses al jutjat, vam preparar presentacions perquè la gent pogués entendre el que nosaltres argumentàvem. Vull dir, però argumentar des de l'oposició és molt més difícil que argumentar des del govern.
Però no s'entenen, Fede.
No tens tant recolzament, no?
No s'entenen. La gent només escolta el que mana. Llavors, això ho tinc clar.
És molt difícil.
Pues això no ho té mal entès la gent, no ho tenim mal entès tots.
No, jo el que he vist, la meva percepció, aquests 4 anys finals a l'oposició, si fèiem soroll, per què en fèiem? Si no en fèiem, per què no en fèiem? I, no, i és que costa molt trobar el camí, costa molt trobar el camí, perquè clar, si poses pegues a l'equip de govern, només poses pegues. Si algunes no solament pegues, sinó que ja portàvem solucions. Però clar, el micròfon és molt més ampli i la difusió és molt més àmplia del que està al front que no que el que està a l'oposició. I això ho has viscut doncs, fins ara, vull dir, ho has viscut sempre. Vull dir, amb el món polític és així, no? Un dona uns arguments, els altres però sempre són més pobres, perquè el que està davant té informació, té arguments i damunt té l'acció, no? I l'acció és el que la gent veu i el que la gent, en definitiva, escolta, no?
Se'n recorda del, crec que era el 23 de març del 2009, què va passar en el ple?
Bueno, sí, me'n recordo, que recordo famós ara, no?
No es va trencar alguna cosa? O no van tindre la sensació que es va trencar alguna cosa? Des de la implantació dels ajuntaments democràtics, més o menys hi havia hagut l'equip de govern, hi havia hagut l'oposició, i més o menys les formes s'havien mantingut fins a aquell 23 de març, que alguna cosa es va trencar. Com ho valoren ara?
Es va trencar. Del 2007 al 2011 va ser per mi una legislatura dura. Dura, perquè és lògic, vull dir, costa acceptar que tu estàs en un altre paper diferent al que estaves abans, no? I a vegades és difícil veure que l'altre no t'entén o que l'altre no et vol entendre, no? I no hi va haver comunicació, com que no hi va haver comunicació, doncs, bueno, sempre la comunicació, ja ho deia el Fede abans, no? Molta informació l'havíem d'anar a rescabalar a vegades dels periodistes. Dels periodistes mos en enteràvem moltes coses, no? Precisament l'ARE mos en vam enterar per un periodista, uh-huh, que ens deia, escolteu, si sabeu que això de l'ARE s'acaben les al·legacions dintre de 7 o 8 dies? I nosaltres vam dir, però què és això de l'ARE si no sabem el que és?
Ara perquè hi ha quan... residència estratègica.
Sí, bueno, això, però era una cosa que havia nascut el 2007 i per tant, pràcticament amb les modificacions del planejament i d'urbanisme havia sortit aquesta figura de l'ARE, no? Bueno, nosaltres no sabíem ni el que era. Clar, mos en vam assabentar, vam començar a demanar informació, informació que la vam tindre que anar a buscar allí en vam poder, no? Vull dir, clar, quan vam saber exactament el que era l'ARE, doncs, bueno, és allí on hi va haver bueno, aquell ple que dius, que era una mica d'enfrontament. Bueno. En definitiva, estàvem denunciant una cosa que ens semblava que s'havia de denunciar, i ho vam denunciar. Mm-hmm. Què ha passat a partir d'aquí? Bueno, pues, bueno, el que la gent ha volgut.
Hi va haver molta gent que va, precisament el que es parlava abans, que va criticar perquè vam fer aquell ple, digue-li dur o digue-li amb més enfrontament, i sin embargo abans te deien que no actuaves el suficient. O sigui que és molt difícil contentar tothom.
Més dur a ser provar l'ARE.
Els he de demanar que es posin els cascos perquè tenim la primera trucada del dia. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Digui'm, Gaspar.
Per primera paraula, molt agraït al programa divendres, perquè aquests dies ha sortit el periòdic records de l'Espartac Terán i diu que del poble que té més bon record és de Falset. Gràcies, Espartac. Ara, jo sóc independent sense ser dels independents. Sóc independent jo. Els independents van començar a rullar l'any 95 al papelló d'esports, el dia que volíeu ser tots alcaldes, i vaig dir, aquí hi ha dos embusteros, foteu el camp del poble, perquè el poble no se l'enganya. Si se n'en recordeu, vaig sortir amb una carta que vaig rebre de l'Ajuntament prometent un arreglo de les aigües, i van passar 4 anys oblidant-se del poble, i el poble no se l'enganya. Quan us elegim perquè administreu. Mm-hmm. Jaume, el dia que vau perdre les eleccions, si te'n recordes, te vaig dir, estàs tranquil del cor, i em vas dir sí. Dic, doncs tornaràs al cal d'un altre dia. Ànimo, jo sóc independent i critico a tothom, perquè quan hi ha ple a l'Ajuntament hi vaig a punxar perquè expliquin, perquè la vostra obligació és administrar, però de cara al poble, no de cara a la butxaca personal de ningú, eh? De cara al poble, a tots els nivells, a nivell local, a nivell provincial, a nivell d'autonomies i a nivell mundial. I tots aquests que volen ser i volen i maten el poble per continuar manant, jo els mato tots, a tots els mato, perquè són uns bandits, uns criminals, el que va contra el poble. Ja us ho he dit tot, amb la cara ben alta tots, i a veure si arreglem el que hem d'arreglar, que és la pàtria de tots. La pàtria de tots.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Estem ja arribant al final d'aquest recorregut, ja estem arribant a les eleccions del 2011. Podríem dir que hi ha una segona generació, Jaume Domènech fa un pas enrere, no es presenta com a, per encapçalar la candidatura dels independents. Hi ha una... continua aquesta baixa de vots que ja es va donar al 2007, i però per qüestions a l'administració veïna, al Consell Comarcal, un independent per Falset acaba a la presidència del Consell Comarcal. Quina valoració en fan els de la primera generació? Jaume, Josep, o Fede?
Valorat bé, no?
Pobre de tu.
Sí, sí. De fet, no... va ser una cosa que en principi no esperàvem. Va ser que al moment de formar govern, en primer lloc, crec que la persona que proposaven Convergència, que és, se sentien guanyadors ja directament, la persona que proposaven ells mateixos no estaven d'acord, no tenien consensuat el candidat a la presidència, i llavors van sortir dissidències a l'interior d'ells. A partir d'aquí va ser el Quico de Marçal el que se'n va donar.
Esquerra Republicana.
Sí, va ser el Quico el que se'n va donar. I escolta, si ajuntem PSC i s'ajunteu vosaltres, que sou un, amb l'altres, que abans éreu independents del mateix grup i ara sou d'un altre, fem suficients per fer govern. I és una cosa que en principi no havíem pensat, i vam dir, home, pues, no, perquè no hi donaven. En principi tampoc no teníem aquesta impressió. Vull dir, teníem clar que Convergència...
sortien.
Sí, però teníem clar que Convergència ho feia, i em sembla que en principi ho teníem assumit. Vull dir que, bueno, el Consell l'havien guanyat Convergència i tal. El que passa que quan ells mateixos tenien dissidències a l'interior va ser quan llavors... i nosaltres esperàvem també que el PSC en principi apoyaria Convergència. Per tant, que no teníem res a pelar, no? Quan el Quico va suggerir aquesta idea i el PSC va estar d'acord, llavors va ser com se va organitzar tot el tema.
Jaume, no senyalis al César que tu també has de donar la teva opinió respecte a aquest punt.
Bueno, jo penso que nosaltres som els que estàvem convidats aquí. Érem amb un sol representant. Al final l'aconsegueix és el Consell Comarcal. Sembla insòlid, no?, de que aquí els grups majoritaris no hagin sapigut capitalitzar aquest actiu important polític que tenien, no?, i de vots. Però bueno, jo celebro que en aquest cas el César va saber canalitzar bé tots aquests factors que es van anar en detriment d'una sèrie d'accions i a favor d'unes altres, en aquest cas les que ell pogués assolir el Consell Comarcal, no? I és bo, perquè això també amb ell hi obri tota una expectativa de futur, vull dir, de cara, doncs, bueno, ell, diguem, arribat en aquests moments, perquè la passada legislatura va estar a l'Ajuntament amb nosaltres, però vam estar a l'oposició. Per tant, això li obri una part important de saber com és la política en actiu, i bueno, que faci una tasca important, i que potser això l'animarà a tirar endavant amb el grup independent si vol tirar, perquè aquí hi ha hagut dues fases. La primera fase del grup independent ja pràcticament ja s'han retirat, i hi ha hagut aquestes i també tinc que dir a favor d'ell que aquesta llista es va fer per la seva insistència, perquè havia, bueno, hi havia, no hi havia molta voluntat o quasi gens de que es continués la llista del grup independent, i la insistència del César pues, ha tingut fruit, primer amb la llista i segona perquè ha assolit el Consell Comarcal.
Bueno, jo tinc poca cosa a dir. Jo, si en cas, diré alguna cosa, perquè vull que la gent se n'enteri, i aquí així és una manera que ho sàpiguin. Al principi, jo sempre havia cregut que les majories havien de manar. Convergència va treure majoria, i jo el primer que vaig fer va ser trucar a la que ells deien que havia de ser presidenta, que era l'alcaldessa d'Ulldemolins, la Cori, la vaig trucar i li vaig posar el meu vot a la seva disposició, que amb això en tenia suficient, amb els seus, que eren 9, i el meu vot 10. Em va dir, ja parlarem, ja et trucaré. Va passar una setmana, va passar dos, van passar tres, i ningú em deia res. I un dia es presenta aquí i em diu, bueno, te donaré una vicepresidència i ja en parlarem. Però, bueno, ella ja es donava com a presidenta. Jo li vaig dir, escolta, que encara no ho ets, eh? No es pot anar així pel món. Però ella continuava fent i desfent i tot això. Amb aquestes, que gent de dins del seu grup, que anaven al seu grup, me trucaven que no estaven d'acord amb l'acord i que no sé què. Bueno, i llavors vaig pensar, si em poso aquí dins, qualsevol dia sortiré disparat. Perquè si entre ells no es posen d'acord, imagina't que m'hi haig de posar jo. I llavors va ser, com ha dit abans el Jaume, quan el Quico vam estar parlant i em va dir això, i vaig dir, doncs, endavant. I a partir d'aquí, bueno, va ser tot això. Però sí que he de dir que fins a una hora abans de la investidura me van oferir l'oro i el moro perquè donés el meu vot. Perquè vull que se sàpigui, perquè hi ha gent que es pensa que és una altra cosa. I si jo sóc president del Consell Comarcal, si vaig donar el meu vot no era per ser president. Sóc president perquè ells m'ho van demanar que ho fos. O sigui, jo no vaig anar a oferir el meu vot de dir, a canvi vull ser president, no. Jo donava el meu vot, però ells van dir, doncs tu seràs el president. I a partir d'aquí farem tot el que puguem per la comarca, ho estem fent, i bueno, hi haurà sorpreses i coses bones, altres que no seran tan bones, però jo crec que abans d'un any se sabran els fruits de lo que fa el Consell per la comarca.
Tornem als independents per Falset, queden escassament 3 minuts i no m'agradaria que s'aixequessin de les seves respectives cadires sense que em responguin o em facin una previsió de futur dels independents per Falset. Al començament del programa ens hem remuntat al 1995 d'un interès per social d'una part de la societat falsetenca perquè hi hagués un canvi d'una força d'aquest grup. Creuen que és possible aquest grup a dia d'avui, el 2012?
No. Jo ja no hi crec. Perquè això va ser la voluntat d'una gent, d'un equip, i això pues, s'ha anat trencant. S'ha anat trencant perquè aquest grup també s'ha anat desmembrant. Uns s'han dedicat, han tirat cap un costat, els altres cap un altre, tots a nivell de fenya. I ara és difícil, vull dir, tota aquella primera fornada, diguem-ne, de l'any 95 ja va, pràcticament ja en actiu no hi ha ningú, diguem, a nivell de... I és difícil tornar ja a pensar que puguem tornar que es pugui tornar d'allò. Pot haver una segon... Pot tornar a sortir un altre grup independent, jo no dic que no, vull dir, però de moment ho veig difícil. Jo penso, i algun dia ho estem parlant, que si, a veure, jo tinc ganes de continuar treballant pel meu poble i per la meva societat, però no des de l'Ajuntament, perquè aquest és, per mi ha estat una etapa passada, i fa dies que em parlo també amb el César i amb alguns del grup de que tenim una associació que es va constituir, que és Falset Acció, i penso que ja hem de posar ahí totes les ganes que teníem de coses que fèiem, les hem de posar aquí. I podem ser, continuar siguent útils i poder continuar col·laborant amb la nostra societat.
Josep, molt breument.
Bé, jo penso que és el que diu el Jaume, si no hi ha gent detrás, difícilment pot sortir un grup, no? I al moment va sortir perquè hi ha molta gent detrás, però si ara no hi ha gent que vulgui la continuïtat, doncs difícilment se farà.
Fede?
Sí, passa mateix, el que he dit. O sigui, la clau estava amb la prèvia a les eleccions, que eren moltíssima gent, i clar, se'n cita moltíssima gent, no només 11.
César?
Jo decideixo una mica d'ells, jo crec que és molt difícil, però sí que es pot lograr. Ells també quan van començar no s'ho pensaven que tinguessin l'èxit que van tindre, eren uns altres temps, Avui en dia els partits funcionen una mica diferents, encara que no hi ha tanta distància, però jo crec que si hi ha interès i això, jo he parlat amb gent que podria tornar a fer. Jo no sé si amb tanta quantitat o no, però sí que amb qualitat sí.
Bueno, veurem què passa. Nosaltres ens acomiadem, ja són les dues, ens esperen els companys dels 100 anys fent vi, el programa de la cooperativa de Falset Malassà. Agrair al César, al Jaume, al Josep, al Fede, a la Rosa.
Bon dia.
Bon dia, Rosa.
Bon dia, eh? Bon dia. I adiós. Adiós.
La setmana que ve tornarem.
Tenia alguna coseta que dir, eh? Però és igual.
La setmana que ve, més i millor en aquesta hora del vermut, hem tingut el Jordi Borja de tècnic i també gràcies al Gaspar per la seva trucada. Que passeu bona setmana. Adéu. Adéu.